Reprenem el Sant Cugat a fons i ho fem amb literatura com cada setmana a aquesta hora, però aquesta setmana el que fem és estrenar una secció nova amb una col·laboradora que s'estrena al 91.5 de l'FM. Ella és la Carme Cabús. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem explicant una mica de què anirà aquesta secció, que hem titulat Llibres imprescindibles. El seu nom és prou clarificador, però volem sentir també de la teva veu què és el que sentirem durant aquesta temporada.
Molt bé, doncs durant aquesta temporada he fet una tria de llibres que jo considero que són imprescindibles, en primer lloc perquè són d'una literatura magnífica. Crec que és la... I a més també perquè d'alguna manera interpel·len sobre la nostra pròpia humanitat, no? I és a partir d'aquí que ens ajuden a conèixer tant la història com nosaltres mateixos en aquesta mateixa història. Uh-huh. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, han estat aquestes tries. També voldria comentar que aquests llibres triats no tenen res a veure amb cap promoció editorial en absolut, no? Sinó uh-huh. que són precisament llibres que s'han anat coneguent a partir doncs, de la lectura i que potser només es poden trobar de segona mà, etc. Però que de tota manera considero que són absolutament imprescindibles i que és una llàstima que no puguin trobar-se avui dia a les llibreries.
Per tant, ens els hem d'apuntar i si algun dia en algun racó en una llibreria de segona mà els trobem allà un tresor traduït també al català, com és el cas del llibre d'avui que ara en parlarem, és un bon moment per agafar-los, emportar-se'ls a casa i gaudir-los, encara que no es puguin trobar comprant-los per internet, diguem-ne.
Per internet sí que es poden trobar, eh?
No, o sigui, a les llibreries em refereixo, eh?
No, a les llibreries no. Per internet, amb una llibreria de segona mà, directament, o per internet, per descomptat, i és tot, eh? Mm-hmm. Això sí.
Avui parlarem d'un llibre que parla de... com ha estat o com és la història convulsa de la Rússia del segle XX. T'he de confessar, Carme, que a mi no em sonava el nom de l'autora, no em sonava de res, no em sonava el llibre, però que també et diré que després de llegir-me el guió que m'has enviat, ve de gust llegir-lo.
Ai, doncs me n'alegro molt perquè...
Esperem que passi el mateix als nostres oients quan haguem acabat.
Si tu t'ha interessat, a la millor doncs pot interessar en general, no?
Escoltem, primer ens posarem una mica d'ambientació, però abans haurem de dir el títol d'aquest llibre, que és el llibre és El subratllat és meu, de Nina Berberova. Escoltem Tchaikovsky, per què?
Doncs escoltem Tchaikovsky perquè precisament la Nina Berberova, entre tota la seva obra, que va tocar moltíssims gèneres, va tocar també el gènere de la biografia i precisament va fer la biografia de Tchaikovsky.
Doncs Nina Berberova, nascuda el 1901 a Sant Petersburg i va morir el 1993 als Estats Units. Per tant, com dèiem, història del segle XX.
Història del segle XX no només de Rússia, sinó del segle XX a Europa. Del segle XX a Europa, com ella ens diu precisament en la seva autobiografia, perquè El subratllat és meu és precisament una autobiografia dels seus 92 anys, dins del segle XX que va viure, i ella doncs tria, no? Ella fa una tria de tot el que ens vol explicar, i precisament del segle XX, que és el que ella ha viscut, ens diu un segle amb els seus impressionants canvis, els seus avenços i els seus milions de morts, perquè no oblidem que en el segle XX hi va haver la Revolució Russa, la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, o sigui, hem de parlar, quan parlem del segle XX, dels seus milions de morts.
De fet, és un contrast, perquè són grans, com diu, grans avenços, però a la vegada ens hem deixat milions de persones enrere en tots els conflictes, sobretot a la primera part d'aquest segle XX. Per tant, entenc que el que té, sobretot, és un interès històric, aquesta, a part de la qualitat literària.
A part de s'ha de destacar doncs, la qualitat literària, que és colpidora, absolutament colpidora, fa uns anàlisis psicològics d'una profunditat esbalaïdora, realment. I el que sí que vull comentar és que no només és un llibre històric, sinó és un llibre de les persones, de la vida quotidiana, de la realitat d'una sèrie de persones, que en aquest cas amb el que ella s'ha basat és amb la migració russa, que li va tocar viure doncs, tots aquests esdeveniments, no? Com va sobreviure, com va tirar endavant, i també hi ha una altra cosa molt important, imprescindible, que jo considero en aquest llibre, a part de que es comprèn la història perfectament a partir dels seus, de tots aquests protagonistes, que són la gent del carrer, bàsicament, és també que ella, en tota la seva autobiografia, va desgranant les bases amb les quals ha fonamentat la seva vida. Tot allò que ha trobat, tots els valors essencials, que no inamovibles, d'alguna manera, que l'han fet sobreviure aquests 92 anys.
Comencem, si et sembla, repassant precisament aquests 92 anys i com comencen.
Doncs jo, abans de començar amb la seva biografia, perquè com que és una autobiografia sí que faré una miqueta, doncs, de... aniré seguint, no?, una mica el periple de la seva vida, del seu exili, etc. Volia comentar aquest llibre, que es diu El subratllat és meu, aquesta autobiografia de la Nina Barbèrova, té un pròleg de l'Anna Maria Moix, que el que vull destacar és que precisament ella diu, amb aquestes paraules textuals, que es tracta d'un monument literari de volada quasi esborronadora. Aleshores, en aquest aspecte sí que vull recalcar-lo molt, perquè el lector vull que sàpiga què es trobarà entre mans. No? Uh-huh. Aleshores, si...
Comencem, si et sembla, a repassar aquesta biografia.
Doncs mira, la Nina Barbèrova va néixer a Sant Petersburg al tombant del segle XX. O sigui, hem comentat abans, va néixer precisament el 1901. Ella va néixer al si d'una família burgesa, d'ascendència burgesa.
Els escriptors solien fer-ho, aquelles èpoques.
Sí, sí, perquè eren els únics que podien tenir accés d'alguna manera a la cultura, no? I el seu pare pertanyia a una nissaga. Això és interessant, perquè el seu pare pertanyia a una nissaga armènia dels funcionaris, estaven al tresor públic, d'alguna manera, i la mare pertanyia una família russa de nobles terratinents, i ella, precisament, al veure el pertany a aquestes dues cultures contraposades, ella mateixa sempre explica que va ser filla única, que trobava que era una costura entre aquests mons, o sigui, el que unia realment aquests mons, i que ho convertia, a partir d'ell es convertia en un tot, no? Perquè ella rep, és tant una cosa com l'altra.
Ella va néixer el 1901, per tant vol dir que li va afectar de ben a prop, ja adolescent, un dels grans esdeveniments d'aquest segle XX, que el comentàvem abans, aquesta revolució russa.
Exactament, exactament. Ben aviat, doncs, la història de Rússia va esdevenir tràgica, i just quan ella va tenir 15 anys, hi va haver el que s'anomena, que no va ser exactament això, la revolució del 1914, que ja era quan els serfs de la gleba i també molta gent que estava en fàbriques, malgrat que Rússia no havia fet la revolució industrial, hi havia fàbriques, que estaven ja contra el règim tsarista, i que hi van haver molts esclats de revolució, no? I aleshores aquí ella ens explica que el futur proper de moltes de... Ella anava a escola, que ella tenia, quan va passar això, el 1914, que comença a virar-se aquest canvi revolucionari, que llavors es definirà amb la revolució del 1917, ella té 15 anys. I aleshores ella ens diu que el futur de la majoria de les seves companyes d'escola havia de ser tràgic. Afusellaments, deportacions, suïcidis. La mateixa autora ens diu, textualment, tal com m'estava donat de descobrir, la nostra generació era la primera que, en comptes de morir, estava destinada a convertir-se en pols.
Això vol dir que desapareix dels llibres d'història i tot, no?
Desapareix absolutament perquè hi han detencions sense... No es fan judicis, hi ha detencions, desaparicions absolutament de persones.
També és veritat que és una història, la desaparició de persones, que es repeteix molt durant el segle XX en diferents conflictes,
exactament,
en tots els bàndols i de totes les signes polítics.
Exactament,
eh?
sí. Vull dir, és una ja premonició del segle XX, d'alguna manera.
1914 hi ha el primer ensurt, però
sí.
El 1917 hi ha la Revolució d'Octubre.
Exacte, hi ha la Revolució d'Octubre amb els soviets, amb Lenin, que agafen el poder, que és un cop d'estat, pràcticament, i què passa? Doncs que Rússia s'enfondra d'una manera impetuosa. I en paraules de la mateixa autora, que va viure naturalment doncs, tota aquella època, i més que li va tocar molt de ple, perquè ella pertanyia a una família burgesa que era en el punt de mira de la venjança i de l'odi, d'alguna manera, doncs ella ens diu textualment, només em va restar de Rússia només en va restar una ruïna sagnant, juntament amb la incapacitat i el terror escampat pels nous governants. A tot arreu només tristesa, pobresa, fracàs, botes de general i el cel tardoral de Sant Petersburg en guerra.
Les frases, són les, aquestes cites que has escollit són...
Contundents.
Sí. La veritat és que et quedes fred quan ho llegeixes. Són sentències molt... Molt dures, de fet, reflecteixen el que era aquesta... Com
exactament.
Comentaves abans, el que fa és al final és reflectir una època, no?
Exactament. I ben de pressa ja, a partir del 1917, comencen els terribles anys de la repressió planificada, deportacions a gran escala, afusellaments, morts, i ell ens diu, precisament, de la gent del seu voltant, també dels seus pares, molta gent ja era completament transparent, amb els ulls molt enfonsats i una pudor molt densa, i tothom estava turmentat per la fam i la por.
Bé, continuem amb alegria i joia avui en aquesta secció, recordant aquest llibre de Nina Berberova, El subratllat és meu, que com dèiem és una autobiografia que recorre la vida d'aquesta escriptora russa que entenc que, vista la perspectiva, no es devia quedar a Rússia.
No. Ella, en aquesta època, precisament, després de la Revolució Russa, uns 3-4 anys després, coneix Sant Petersburg, perquè va estar 3 anys a Moscou, que els van deportar a Moscou, bueno, però van poder, amb la família, van poder tornar a Sant Petersburg. Aleshores coneix el poeta Vladimir Kodasevich, i és l'home que durant 10 anys serà el seu company, i ell ho explica molt bé, perquè diu no, en aquell moment no es tractava d'amor, sinó de bruixeria, el que els hi va passar entre els dos, no? O sigui, la gran connexió que hi va haver, i ella va dir, era acceptar no només la meva realitat, sinó també la seva, era una doble realitat. Però ho defineix molt bé aquesta fusió entre el seu company, no?
Mm-hmm.
Aleshores, durant 10 anys serà la seva parella i fins a la mort d'ell, que és 16 anys més tard, el seu amic més íntim. I tots dos, en aquella situació d'aquell Sant Petersburg, com ell ha definit, no? Tot ben aviat, a fi de sobreviure, decideixen abandonar Rússia, quan encara es pot, perquè molt aviat van tancar ja les fronteres. I aleshores...
Doncs, Carme, marxem de Rússia, anem cap a... Avancem una mica més, potser passem cap al París d'entreguerres. Doncs dèiem que, com abans, el París d'entreguerres assumia una bona part d'aquesta Rússia que havia fugit de la Revolució Russa. Com era aquella vida, segons explica Berberova?
Doncs bé, quan ells marxen, ella té 21 anys i ell 36, eh? O sigui que, d'alguna manera, bueno, ells fan una petita estada a Berlín, una petita estada a Praga, a Sorrento, i al final s'estableixen a París, no? El París d'entreguerres, en total, entre els anys 20 i 30, perquè llavors tanquen les fronteres de Rússia, hi ha el terror de Stalin, no es pot sortir, i la gent mor allà al Gulag, etc., però ja s'apleguen a París uns 80.000 russos.
Mm-hmm.
I entre aquests 80.000 russos, uns 5-6.000 són intel·lectuals. Aleshores, doncs, el gruix principal eren supervivents, aquest gruix principal dels 80.000 russos, supervivents de l'exèrcit del Tsar. I en la seva majoria treballen a la Renault o fan de porters, de lacais, etc.
En aquesta biografia, la Nina Berberova fa el que fa retratar aquesta intel·lectualitat russa, oi?
Sí, ella viu entre la intel·lectualitat russa i aleshores ella ens explica que viuen en un gran estat de misèria econòmica i que en molts casos arriba a la indigència, que al seu voltant hi ha un buit de país, de llengua, de tradicions, de cultura, i que a més no poden escriure perquè els hi falta ja aquest buit, i a més no troben un estil propi. Només hi ha un escriptor que ella diu que resumeix tota aquesta migració, que és el Nabokov, el que va escriure Lolita, que diu escriu d'una manera nova, ha trobat absolutament el seu estil, i no només això, sinó que ens ensenya a llegir d'una manera nova. Però de tots els altres, doncs, van viure amb l'amargor de l'exili, amb un dolor per la mort o la pèrdua d'éssers estimats que havien deixat allà, que van desaparèixer, etc. I amb un enyor terrible de la pàtria, la impossibilitat d'escriure.
I com es va prendre la mateixa Berberova el fet d'estar a l'exili a París?
Bé, doncs mira, ella mai no atribueix aquesta situació a cap fracàs personal, sinó a una catàstrofe nacional de la qual doncs, tots aquests intel·lectuals són partícips, i pot viure la bellesa de París, el luxe intel·lectual de la ciutat, i etc. O sigui que hi vol tirar endavant i vol convertir-se en una persona culta i una persona amb harmonia amb si mateixa i una persona culta i moderna.
De fet, al llarg de la seva vida escriu articles periodístics, contes, poesia, novel·les curtes, biografies i, finalment, aquesta autobiografia, El subratllat és meu, de la qual estem parlant avui. Però hi ha un detall que volem comentar abans, després, evidentment, la resta de la seva vida ja la comentarem més ràpid, però és la seva posició davant de Stalin, en aquest cas.
Doncs sí, perquè tota aquesta intel·lectualitat russa i ella mateixa, tots els seus compatriotes, viuen amb un gran dolor, un dolor intens, immens, les conseqüències del règim totalitari de terror que Stalin, doncs, ha instaurat al país, no? On hi ha el gulag, les detencions, morts constants, una repressió aterridora, no? I ella ens diu sobre Stalin, que ens diu textualment: personalment no puc dir que en el curs de 25 anys no hi va haver dia que no percebés la seva presència al món, que no sentís indignació, repulsió, humiliació i terror davant d'aquest nom.
Mm-hmm. També estaven, diguem-ne, suposava a la percepció que hi havia de Stalin entre els intel·lectuals de l'Occident.
Exactament, perquè els intel·lectuals de l'Occident estaven totalment secs i sords davant de la Revolució Russa, perquè creien que portaria unes perspectives de dimensions inabastables a la humanitat. Molts intel·lectuals van visitar Rússia, convidats per Stalin, que va fer una pantomima total, i van tornar aquí dient les meravelles del gran Stalin, no? Aleshores, ella... Bueno, tots els intel·lectuals, tots els russos estaven esparverats.
De fet, això encara es fa a Corea del Nord, això de convidar gent de fora i posar-los un teatret perquè no vegin el que es fa.
Pur teatre.
Després evidentment, com que no es podia estar tranquil en aquest segle XX a Europa, estiguessis on estiguessis, va esclatar la Segona Guerra Mundial, els alemanys envaeixen París.
Sí, senyor. I comencen a bombardejar els aliats, com que està envaït París, comencen a bombardejar la ciutat, fan milers de morts a tots els barris, i no hi ha lloc on refugiar-se. I molts d'aquests emigrants russos de París seran capturats després pels nazis i acabaran morint als camps de concentració.
No hi havia d'aquí escapar.
L'aire se sent constantment olor de sang, es diu ella.
Exacte, doncs és una d'aquestes frases que realment van bé per explicar, per transmetre què és aquest llibre de Nina Berberova. Ara ens traslladarem, una vegada acabada la Segona Guerra Mundial, ens traslladarem als Estats Units per continuar aquesta biografia.
Bueno, després...
Doncs dèiem això, que una vegada la París destruïda no la satisfeia.
No, ella no pot quedar-se a París perquè troba un París desolat. Els llocs on ella abans agafava aliment espiritual, que és el que la nutria, havien desaparegut. La gent que estimava tampoc no hi era, i a més s'hi afegia el seu fracàs personal. Personal respecte que Kodasiewicz havia mort, el seu company, i del segon company també s'havia separat.
I ara, en l'última part d'aquesta secció, anem al moll de l'os, que és per què aquest llibre és imprescindible.
Mira, et diré tres motius, i les tres raons, cap, puc dir primera, segona, tercera, però cap de les tres...
No n'hi ha cap que sigui més important que les altres, eh?
En primer lloc, per la magnitud literària del llibre, que ja ho hem dit abans i no cal tornar-ho a repetir. En segon lloc, perquè coneixerem de primera mà el drama d'aquesta migració russa, que van participar juntament amb l'autora d'aquesta realitat comuna. Aleshores, una cosa que vull dir és que aquest llibre, precisament parlant d'això, incorpora un extens índex biogràfic de menys de 800 personatges. Darrere, és un llibre extens i incorpora això. I en tercer lloc, però ja dic, no menys important, perquè precisament l'autora va desgranant els conceptes fonamentals a mesura que tu vas llegint, sobre els quals ha bastit la seva llarga vida de 92 anys i que són doncs, els pals de paller no només per ella en aquesta situació, sinó, podríem dir, per portar i manar la teva vida de la manera més digna possible.
Mm-hmm. Doncs la veritat és que ens en queda un, si no m'equivoco, que m'havies descomptat ara, eh? Quin és el tercer?
Aquest.
Ahà, doncs em volies comentar alguna cosa, m'estaves fent gestos, dic ara no sé...
Un és la magnitud literària del llibre, l'altre conèixer de primera mà el drama de la migració russa. En tercer lloc, els conceptes fonamentals sobre els que ha vestit la seva vida i un d'aquests conceptes essencials, entre moltíssims altres, que ara no descobrirem, que el lector anirà doncs, coneguent en aquesta obra sensacional, és que ell ens diu textualment el teixit de qualsevol vida, ja sigui per un segle, per un país o per una experiència interior, és el temps. Quelcom que no es pot comprar, ni canviar, ni robar, ni falsificar, ni demanar de genolls. Per tant, qualsevol tria ha de ser la de viure per al dia d'avui, amb un sentit feroç de l'immanència. La vida és ara.
Doncs amb aquesta frase i recordant la traducció al català que ha fet Josep Maria Güell directament del rus, cosa que veig que és força complicada, ens acomiadem de la Carme Cabús. Moltíssimes gràcies per aquesta primera secció. N'hi hauran moltes més de llibres imprescindibles. Avui ha estat Nina Berberova. El proper mes serà un altre autor que no sé, que si no m'equivoco ja m'ho has passat, crec que tampoc el conec. Llavors, com a mínim, alguna cosa aprendrem durant aquests mesos de secció. Moltíssimes gràcies.
Això és el que jo espero. Moltíssimes gràcies a vosaltres de tot cor.